Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Doncs bon dia a totes i a tots. Una vegada més, aquí a Ràdio Ciutat de Valls tenim el plaer de comptar amb la visita del doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tothom.
I una vegada més, molt agraïts de rebre la seva visita i que ens il·lustri amb els seus coneixements de medicina, sobre temes de salut, i avui una vegada més torna a tocar, parlar de la Covid-19, això que ens està ocupant ja els darrers mesos i del que no podem deixar de parlar també perquè no paren de sorgir notícies. És convenient també fer una actualització de com estava la situació a casa nostra i, bueno, i un llarg etcètera de novetats que avui, pel que veig, el doctor Paco Ester ens en parlarà d'algunes. El que sí que li voldria demanar al doctor Paco Ester avui per començar és que ens parli una mica d'aquests canvis de criteris que sofrim a vegades d'una setmana a una altra. Se'ns diu una cosa, al cap d'una setmana potser se'ns diu que aquesta cosa pues, que no és tan important, és més important aquesta altra, i bueno, i així podria posar un munt d'exemples. No sé si m'ha entès el doctor el que vull dir.
Totalment, i me faig càrrec de que és esta pandèmia nos té acostumats a una pluja, més que pluja, una tornada de dades, recomanacions. Observem que varien molt sovint, mascaretes sí, mascaretes no, què tipus va bé, què tipus no va bé. Hem d'entendre que estem davant d'una malaltia nova, desconeguda, i a mesura que anem coneixent característiques del virus, les recomanacions són diferents. Fa un dia es parlaven d'una mutació, i que aquesta mutació era una de les causes que s'havia estès per tota Europa. Alhora parlaven també de los aerosols, i ara resulta que els contagis se donen més per aerosols que no pas per gotes, a través d'un estudi que s'ha fet en la Universitat de Colorado. Inclús la OMS ha tingut que rectificar per les característiques noves d'aquesta malaltia, i que aquesta malaltia, que a nivell internacional el mes d'octubre ha sigut el pitjor de la pandèmia, 540.000 casos diaris en els darrers 7 dies, i al món 50 milions de casos ja. Clar, és normal que a mesura que se va coneixent coses, les observacions per tal d'evitar la malaltia canvien. Això és un fet i no hem d'acostumar que tot això no és fruit de les investigacions.
També hi hem de trobar la part positiva això, i suposo que també el que vol dir és que cada vegada s'afina més el coneixement de, ja no només de com intentar combatre aquesta malaltia, sinó també com previndre-la, de quina manera actua, no? Com s'escampa.
I sobretot que molta gent està treballant amb l'únic objectiu d'intentar tallar les cadenes de transmissió i per tant evitar la malaltia. Hi ha moltíssima gent al món treballant en aquest sentit. Això no s'ha de deixar com a mínim esperançats.
Una altra de les coses de les que s'ha canviat una mica el criteri o ara tenim més informació del principi seria el contagi aquest de superfície, no? El contacte amb la mà d'una superfície.
Exactament. S'ha fet des del març al juny a la Universitat de Massachusetts. Se va analitzar la presència de coronavirus en superfícies. Estàvem acostumats a que ens deien que els virus dintre del plàstic duraven 3 dies, tal qual. Però totes aquestes observacions eren posant virus en una zona i ver quan vivien. Però la situació no és aquesta, ningú va posant virus per ahí, sinó que se va fer una presa de mostres de portes, caixers, sortidors de combustible, tot allò que més manipulem amb les mans. Rarament podem contagiar, a diferència d'altres virus respiratoris com el grip. Molts virus respiratoris, en el moment que toques una superfície i hi ha restes virals, al portar-lo a la boca o al nas o als ulls, t'encomanes. I era el que creiem que podia estar passant con el coronavirus. Estas mostres se van analitzar i solament una de cada 10 mostres tenien suficient restos de virus per poder quantificar-ho. En ese 1% que se va poder quantificar, sobretot en portes de comerços, s'ha de dir, el risc de contagi per tocar la superfície era de 4 persones entre 10.000, un 0,04%. En les que havia menys, o sea, en les 9 restants que havia menys, la possibilitat de contagiar-se era una entre 10.000, entre, o sea, un 0,001%. D'aquest estudi es genera un altre canvi conceptual que parlàvem abans. Qual era, quan va començar la pandèmia, era distància, mascareta, rentat de mans. I ara és distància, mascareta, ventilació. D'acord? No vol dir que no hem de continuar amb el rentat de les mans. No oblidem que per altres virus respiratoris sí que són freqüents els contagis per contacte. O sea que no hem de baixar la guàrdia en rentar-nos les mans moltes vegades al dia, sempre que canviem de fer. Però este canvi és conceptual important. Hem de tindre molt més cura ara en la ventilació que no pas en l'altre.
Seria, doncs, això, aquests canvis de criteris que alhora volen dir, doncs, avenços, diguéssim, en el coneixement del virus i de com actua. No sé si al doctor li semblaria fer una miqueta de, ja estem a dilluns, una miqueta d'actualització i de repàs de com està la situació al nostre país. Sembla que se'ns està dient que hi ha una petita millora en quant a les dades.
És veritat, és veritat. En tot l'estat espanyol està baixant la incidència de casos i a Catalunya també. Vam arribar a Catalunya en la segona ona de l'epidèmia, o sea, la setmana passada, perdó, el 21 del 10 vam arribar a 6.028 casos i la setmana passada va haver un dia també de 6.000. Assistim a una disminució a poc, esta setmana passada, uns quants dies, ja estàvem en 4.000 i ahir en 3.000 i pico, malgrat que els diumenges la transmissió dels casos en quant a registre no són el que haurien de ser. Però bueno, el que està clar és que abans teníem una R que és molt alta, era molt alta. La R, perquè no s'entenguem, és 100 persones, quan és 1, 100 persones contagien a 100. Si és 1,3, 100 persones contagien a 130. Bueno, doncs haurien d'estar per sota de 0,8, i ara estem en 0,93, però havíem estat molt més alts. Això posa de manifest que les mides restrictives estan sortint efecte i comença a baixar els casos. Paradògicament, al parlar de disminució, veiem que estan augmentant les defuncions i veiem que estan augmentant la freqüentació de cames hospitalàries tant en règim general com en UBI. Però això és degut a que els casos que teníem el 21 d'octubre, que era el pic, tots aquests casos que van desenvolupar la malaltia i van agreujar-se són els que estem veient ara, que malauradament alguns han mort. O sea que això és el resultat de los casos que va haver-hi al voltant de los dies 20 d'octubre. El toc de queda i el tancament de municipis en cap de setmana podrien començar a veure l'efecte aquesta setmana ja.
És això, no? Que estem acostumats a aquesta pandèmia, que ja ens hi hem acostumat a que les dades, o sigui, que rebem, venen dels efectes o de les mesures d'uns 15 dies enrere, no?
Seria... quasi 15 o 20 dies.
15 sí. O 20 dies, aquestes sí. Dues, tres setmanes.
És així.
Seria això. Doncs, em sembla que anava a dir si el doctor ja ens ho havia dit tot avui, però em sembla que vol insistir en una altra dada important, de la que em sembla no havíem parlat aquí a l'espai de ràdio, i és un dels símptomes del que s'està parlant molt ara i que és molts dels infectats per la Covid-19 que tenen fort mal de caps, migranyes a l'inici del contagi, quan se'ls comença a manifestar els símptomes de la malaltia, no és així?
Sí, és. Un equip de la Vall d'Hebron va fer un estudi, i us diré per què. La primera ona de Covid, no solament feien front a los pacients que entraven, los metges internistes d'urgències, se va utilitzar tots, i fins als neuròlegs les va tocar assistir a persones que entraven con Covid. I tots sabem que la sintomatologia és molt variada. Pot ser una manca d'olfat, pot ser diarrees, pot ser tos, pot ser mal de gola, i van observar los neuròlegs, sobretot en Vall d'Hebron, que havia un símptoma predominant en un 37%, era mal de cap. O sea, el mal de cap era el símptoma predominant. I se va continuar el estudi, van continuar a veure com evolucionaven, i sembla que la duració de les persones que el símptoma més important era el mal de cap evolucionaven una setmana abans que els altres. Concretament, eren uns 24 dies, mentre els que no tenien mal de cap, si evolucionaven bé, eren 31 o 32 dies. O sigui, és un, diguéssim, un símptoma d'un pronòstic, entre pinces, més favorable. Qual és la part negativa? La part negativa és de que aquestes persones que tenien mal de cap com a síndrome predominant, una vegada que s'han curat de la malaltia, continuaven con un mal de cap persistent, sense ser migranyosos. O sigui, continuaven tenint mal de cap. I m'ha semblat interessant aportar aquesta dada, perquè és d'aquí de Catalunya, de la Vall d'Hebron.
Doncs sí, una dada més que ens ajuda a identificar la malaltia, però també un altre símptoma més que afegim i que també ajuda una mica a crear confusió, no? Perquè és ara ja, sí. Doncs també un cop ja no és només un refredat, la tos, mal de coll, sinó que també un mal de cap pot fer saltar les alarmes, però vaja, d'això es tracta, no? De sí. Consultar el nostre metge i saber doncs, si es tracta tan sols d'un mal de cap o si cal fer una prova i esbrinar si es tracta de la Covid o no. Doncs no sé si el doctor hi vol afegir alguna cosa.
Bueno, fonamentalment jo el que... Quan estem observant que molta gent té ansietat per la situació, que és entenible i és justificable, penso que hem de tindre l'esperança de que hi ha molta gent treballant en aquest sentit, que tard d'hora es trobarà, l'altre dia parlàvem de sa vacuna de tibacteriana, per una altra banda la Oxford està a punt de sortir, hem de pensar de que hi ha molta gent treballant per tots nosaltres i que tard d'hora sortirà diguéssim algun remei, com ho diguem aquí, que pugui evitar-nos pues esta manca de mobilització que teníem abans i tornar a la vida normal. Això ha passat a la història i s'ha resolt, i ara tenint molt més mitjans se resolverà igual.
Suposo que és aquesta sensació que tenim, que fa 8 mesos de l'inici, diguéssim, oficial d'aquesta pandèmia, i tenim tots, però, la sensació al cap que això ja fa més d'un any que ens acompanya. Suposo que és això que fa que l'espera es faci una mica més llarga, però ens quedem amb aquest missatge esperançador del doctor i positiu, que és veritat. La ciència s'ho està deixant tot i investigant cada dia, investigant-ho tot, i al final doncs això ja està donant els seus fruits i segur que els donarà, i com dic jo, l'estiu que ve no serà com l'anterior.
Sens dubte.
Esperem que sí. Doncs moltes gràcies, doctor, i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies a tothom.